COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 122.000 menors catalans no poden gaudir d'una bona visió pel cost que suposen les ulleres o les lents de contacte. Bona tarda, soc Carlos Lozada. A tot això cal afegir-hi i tenir en compte que un 8,4% dels infants a Catalunya tenen risc de pobresa visual. Famílies vulnerables que no poden pagar, costejar revisions oculars o pagar unes ulleres. Tot això té conseqüències pel futur de l'infant afectat. Li costa més estudiar, seguir el ritme acadèmic i, per tant, redueix les seves possibilitats laborals en un futur. L'associació Visió i Vida reclama als governs polítiques per revisions oculars universals. S'ha detectat que un 55% de les famílies no en fan i ajudes també a qui les necessiti dins d'un pla estatal de salut visual, un pla que ha seguit totes les explicacions que han donat aquest matí el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Així és, la pobresa visual persisteix. Més de 122.600 menors que viuen a Catalunya no poden gaudir d'una bona visió pel cost que suposen unes ulleres o les lents de contacte. Una xifra elevada amb un perjudici clar. Afecta els estudis, el ritme acadèmic i, per tant, té una relació directa amb el seu futur laboral. Salvador Alzina, president de l'associació Visió i Vida, en la presentació de l'informe Radiografia de la pobresa visual infantil a Espanya 2024, alerta de la falta de revisions oculars.
Si no hay recursos económicos, la visión deja de ser una prioridad, la visión no duele y deja de ser una prioridad. Si además a los niños no se les revisa, las familias, casi el 60%, no tienen en cuenta sus revisiones visuales, pues puede hacer eso, que en muchos casos sea el propio menor el problema visual.
Una malaltia que no fa mal, però que incrementa el fracàs escolar com la seva conseqüència. I el problema augmenta per a moltes famílies quan s'han de comprar ulleres o lents.
La problemàtica principal està en aquelles famílies que estan en situació poco por debajo del umbral de pobreza, que digamos que diariamente pueden atender a sus necesidades más o menos, con mayores o menores dificultades, pero que cuando se presenta un gasto de compra de gafas, lentes de contacto o de terapia visual, no tienen los recursos o les estropea absolutamente su economía.
La situació pràcticament no ha canviat des del 2021 amb l'anterior radiografia. Únicament a tota Espanya, que hi ha més de 700.000 menors afectats, s'ha baixat amb 40.000. Per aquest motiu i davant d'aquestes xifres, l'associació Visió i Vida reclama millors mesures públiques i que Espanya faci la prevenció i protecció que ja fan països del nostre entorn en la visió ocular dels infants. La primera mesura, que cada nen i nena faci una revisió anual universal de l'estat dels seus ulls.
Gràcies, Sergi. 7 minuts, 2:15, àrea de serveis. Des de la nit de dimecres, doncs, les pluges han marcat el temps a bona part de Catalunya, acumulant quantitats d'aigua importants, per exemple, 61 litres a Sabadell, 58 a Terrassa, 45 a la Llacuna o 38 a Cambrils. El temps del final d'aquesta setmana vindrà marcat per la poca pluja a partir d'aquesta tarda. Divendres, només alguns ruixats aïllats entre les comarques de Girona i Barcelona, i el cap de setmana moltes estones de sol a tot arreu. Farà més fresca que els últims dies, sobretot divendres i dissabte. Diumenge es recuperen les temperatures. Ens interessem per l'estat de la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Ja millora ràpidament el trànsit, finalment a l'autopista AP7, després del camió accidentat que ha hagut de retirar des d'aquesta matinada a Sant Cugat del Vallès, ja tots els carrils oberts, i de fet només queda un tram de lentitud a l'autopista AP7 a la zona de Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Hem de parlar, però, de la C58, on a causa d'un vehicle avariat a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, hi ha aturades intermitents, quilòmetre, quilòmetre i mig, també aturades a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, i a la Ronda Litoral. Hi ha força cues també, en sentit Llobregat, des de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta, i en sentit Besòs, també de Zona Franca a Montjuïc. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El tall de circulació ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders ha viscut avui la seva primera incidència greu, i és que una avaria a la catenària entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges ha provocat retards de més de 20 minuts a l'R2 Sud i als trens regionals del corredor del que va cap a Tarragona. L'avaria ja ha quedat resolta fa estona, però les freqüències de pas encara no s'han recuperat del tot. I a tot això, els damnificats del servei de Rodalies han rebut les últimes hores amb preocupació la notícia de que els abonaments per viatjar de manera gratuïta tenen data de caducitat, el 31 de desembre. Així ho ha deixat caure el ministre de Foment, Òscar Puente, que s'ha mostrat obert a mantenir bonificacions per a joves, col·lectius vulnerables i també usuaris habituals. Però com han rebut els clients de Rodalies el possible punt i final d'aquests abonaments gratuïts? La Tània Trullén està a l'estació de Plaça de Catalunya a Barcelona. Bona tarda, Tània.
Bona tarda, Carlos. Ens trobem a l'estació de Rodalies de Plaça Catalunya, on molts usuaris es veuen afectats per l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puentes, d'eliminar la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i mitjana distància. Donem pas a la primera ciutadana, Júlia Moreno. Bona tarda, Júlia. Quin impacte creus que tindrà aquesta mesura en l'ús del transport públic?
La eliminación de los bonos gratuitos comportará una congestión en el uso del coche privado. Entonces, tendremos más problemas para la movilidad, más problemas de medio ambiente. En definitiva, un caos circulatorio y un caos para la movilidad y para el medio ambiente.
Gracias, Julia. Ahora escoltem a Agustín Aranda. ¿Qué piensas tú de esta mesura?
A ver, aquí el problema que tenemos es que tanto los estudiantes como la gente mayor tendrían que tener el transporte público free, sin pagar, porque ya hemos pagado demasiados impuestos y seguimos pagando muchos impuestos.
Gracias, Agustín. Seguim amb Emilio Casanova. Emilio, creus que l'eliminació dels abonaments de transport gratuïts afectarà negativament les persones amb menys recursos?
Creo que el transporte es un bien público, como el agua, la luz, el gas, el teléfono. Y está claro que las personas que no pueden pagar un piso dentro de Barcelona por el alto coste tienen que salir a vivir fuera de la ciudad. Por lo tanto, debería de facilitar el transporte.
Gracias por la teva opinión, Emilio. Finalment, donem pas a Sandra Gatica. Sandra, ¿estàs d'acord amb el fet que els usuaris de transport contribueixin més econòmicament?
Bueno, yo pienso que no deberían subir los precios a ciudadanos, como los trenes, ¿vale?, el tráfico o a la comida, que tienen que, al revés, ayudarlo.
Gràcies, Sandra. Aquí a Plaça Catalunya els usuaris expressen preocupació, però també comprensió per la necessitat de canvis en el sistema de Rodalies. Seguirem atents a les decisions que prengui el govern en els pròxims mesos.
Molt bé, Tània, gràcies per aquesta comunicació des de la estació de Rodalies a la Plaça de Catalunya de Barcelona. I ara ens quedem amb aquest altre tema. A Catalunya es xifra que hi ha unes 750.000 alarmes connectades a una central receptora. Hi ha diversos graus de seguretat. L'habitual és el grau 2, de risc moderat, i que inclou domicilis, petits comerços i empreses. Després hi ha el grau 3 de bancs o també de joieries. Catalunya concentra el 23% del total de connexions actives de tota Espanya, que per primera vegada els 3 milions d'alarmes connectades a centrals receptores. Representa un augment del 5% sobre l'any anterior i un 8% en els dos últims anys. Robatoris, ocupacions, és la causa de l'increment a la demanda de les mesures de seguretat. El 62% de la demanda són per pisos i cases residencials i el 38% per clients professionals. Aquest any, a més, ha estat un any de canvis per l'entrada en vigor d'una normativa aprovada el 2011 i fins ara causa de moratòries. No s'ha explicat. Sergi Tor, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Per el Renen Cope Catalunya i Andorra, passat aquest matí l'americà en Salvador, que aquest any s'ha instal·lat una alarma al seu pis com a prevenció i també per major tranquil·litat. Veritat?
Sí, reconeix que no té gens de por, però una bona oferta i ampliar la tranquil·litat amb major seguretat, va decidir fa pocs mesos instal·lar dues alarmes al seu pis, ubicat en una novena planta d'un edifici al centre de Lleida Ciutat. Al seu edifici també hi ha càmeres de seguretat a la entrada, i aquestes càmeres han permès la identificació d'un lladre que va assaltar fa pocs dies d'una manera violenta a una veïna. La Mari Carmen entrava amb ella i ens ha relatat a Cope Catalunya i Andorra, Herrera en Cope, com es va produir aquest assalt violent.
i va entrar darrere meu i aquests, jo penso que aquest senyor li va posar la porta perquè no es tanqués. Jo ja estava a l'ascensor i quan estava ja a l'ascensor vaig sentir un crit horrible i és que li va estirar el braç, li va estirar les pulseres, la va tirar a terra, total que li va trencar la cadera. I bueno, va ser un moment molt dramàtic, molt trist, traumàtic per mi també. I a més a més, llavors vam dir, bueno, pues gràcies que almenys tenim les càmeres. Ja sé, la policia quan va vindre ja me va ensenyar una foto, ja més o menys el tenien localitzat aquest senyor, ja és a la presó.
Aquest assalt va ser el replà, en aquest cas, de l'edifici. Però l'alarma als pisos concedeix tranquil·litat, un obstacle pels lladres, que potser han de mirar cap a un altre costat si volen actuar. Arguments per la seva instal·lació, a més d'una bona oferta econòmica per part de la empresa, un cost de 15 euros mensuals.
No és car. Perquè, a més, jo tinc una alarma a la porta de casa i tinc una alarma a la terrassa, perquè la terrassa meva dona al costat d'una altra terrassa que poden saltar fàcilment, segons me van informar els tècnics, i per tant tinc una alarma a la terrassa i una alarma a la porta de casa. Ho dic segur, però em sembla que són 15 euros.
Aquest any ha entrat en vigor una normativa que va ser amb aquest acord redactada l'any 2011, però a cosa de diverses moratòries ha estat a 13 anys al calaix. Finalment ha de ser alarmes que estiguin connectades amb un centre homologat. Segons el Ministeri d'Interior, hi ha 133 empreses de tota Espanya que poden operar en el mercat de centrals receptores, però a causa de fusions, absorcions i cessa d'activitats de companyies poc rentables, està provocant un procés de concentració d'oferta. Així, 5 empreses d'àmbit nacional concentren el 85% del número de connexions actives.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem parlant de seguretat, seguretat als domicilis, seguretat als comerços, als negocis. S'ha disparat la venda d'alarmes a Catalunya per molts motius, la inseguretat ciutadana, les ocupacions. Volem analitzar com està la situació i ho volem fer amb el senyor Fernando Saldaña, que és el director comercial i de màrqueting de Movistar Prosegur Alarmes. Senyor Saldaña, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre, pues mira, vamos a ver, la seguridad yo creo que es vital para desarrollar un proyecto de vida, ya sea personal o ya sea laboral, y esa tranquilidad pues empieza por la propia casa. Ustedes, desde Prosegur, han detectado en estos últimos años un aumento de la demanda de sistemas de seguridad, sobre todo en domicilios privados y aquí en Cataluña concretamente.
Bueno, pues en Movistar Prosegur Alarmas pues hemos sido testigos de este crecimiento. Movistar Prosegur Alarmas es un proyecto que nace en el año 2020 y en estos 4 años pues hemos más que duplicado nuestra base de clientes. Si hacemos una referencia al mercado español, en España hay ahora más de 3 millones de alarmas conectadas. Esto supone pues una penetración del 10% y viene creciendo en torno al 8% anualmente. Según nuestras estimaciones, hay otros 3 millones de clientes, de personas interesadas en la categoría, y es razonable, porque si miramos referencias de otros países del norte de Europa o Estados Unidos, esas penetraciones llegan al 20 o el 30%. Y los motivos por los que las personas al final se deciden para contratar un sistema de seguridad, pues principalmente es para protegerse de robos, como has comentado, protegerse de las ocupaciones y también sentirse protegidos estando dentro de casa.
Claro, que es lo más importante. Y a ver, Fernando, ¿hay diferencias entre un sistema de seguridad instalado en casas unifamiliares y los que puede haber en pisos de una comunidad, en el centro de una ciudad, en una ciudad cualquiera, sea Barcelona, sea Gelona o sea Madrid? Vamos.
Sí. Los sistemas de seguridad, además, que deben adaptarse al tipo de vivienda y también a la necesidad de uso de cada hogar, por tipo de vivienda, ¿no? Pues es verdad que antes a lo mejor había la percepción que los sistemas de seguridad eran algo que se contrataban en casas grandes con jardines, y es verdad que en este tipo de viviendas y en unifamiliares hay una mayor penetración, pero también es verdad que donde más crecimiento está habiendo es en la instalación de sistemas de seguridad en los pisos. Y entonces lo que es fundamental es que cuando queremos instalar un sistema de seguridad se haga un estudio para detectar dónde están los accesos, qué es lo que tenemos que dejar bien protegido, y a partir de ahí se configura una solución personalizada. Pero además es importante adaptarnos a las necesidades, casos de uso reales que puedan tener nuestros clientes. Por ejemplo, si tienes mascotas, pues el sistema tiene que poder adaptarse para que si te vas de casa puedas dejar la alarma conectada y que la mascota se pueda mover libremente. Si tienes mayores, personas mayores a tu cargo, pues también es importante a lo mejor contar con alguna solución de vídeo más desarrollada que te permita tener controlada a esta persona. O si tienes hijos adolescentes...
Lo mismo prácticamente, ¿no?
Pues claro, y es prácticamente importante. Hijos adolescentes, pues si es que estén protegidos cuando van por la calle, pues también podemos darles sistemas de seguridad para que si tienen algún problema nos puedan dar algún aviso.
Y siempre ponerlo en manos de profesionales como sois vosotros. A ver, Fernando, ¿cuál sería la inversión media aconsejable, aproximada, para instalar un sistema de seguridad en un piso normal, estándar, el que tenemos todos? Vamos.
Bueno, aquí yo creo que es importante también entender qué es lo que estamos contratando, ¿no? Porque como te he contado, o sea, que hay que hacer un estudio personalizado del tipo de vivienda y a partir de ahí se desplaza un técnico para realizar la configuración de todo el sistema, de todos los elementos. Esto es una instalación que puede durar, en función del tipo de vivienda, pues más de dos horas probablemente. Sí. Y a partir de ahí el sistema queda conectado. El sistema se controla desde un panel central, pero también lo puedes configurar desde el móvil. Y tú, cuando dejas la alarma conectada, lo que tienes es tu casa perfectamente monitorizada para que, si se produce una intrusión, el sistema levante una señal y nuestra central receptora de alarmas, que al final es un equipo de operadores especializados, certifican que ha habido una intrusión. Aquí es muy importante el tiempo de respuesta, estamos hablando de tiempos de por debajo de 20 segundos, para que rápidamente podamos dar notificación a la policía y se pueda intervenir. Y además, si te damos la opción de custodiar una copia de tus llaves, podemos enviar un vigilante de intervención inmediata para facilitar el acceso a la vivienda. Todo esto, una instalación de este tipo, pues puede costar entre 200, 400 euros, que nosotros ahora mismo no estamos cobrando absolutamente nada. Y luego el servicio, pues tiene una cuota mensual que puede rondar los 50 euros. Y nosotros ahora mismo, pues a partir de 39,90 durante el primer año, lo puedes tener ya operativo.
Bueno, y estar seguro por un precio, bueno, yo creo que muy, muy, muy razonable, Fernando, ¿eh?
Totalmente.
Oye, para finalizar, una curiosidad. Cuando en una zona hay noticias de casas ocupadas, ¿sube en esta zona la petición de sistemas de seguridad? ¿Habéis notado vosotros esta circunstancia?
Pues efectivamente, sí, cuando se produce una ocupación, te decía al principio que además la ocupación, la preocupación por la ocupación es el segundo motivo por la que el cliente se decide contratar una alarma. Y es verdad que cuando oímos que ha pasado algo en nuestro entorno, ya no solo en nuestro área de proximidad, sí, sino con algún familiar, algún amigo le ha pasado algo, pues es verdad que es un disparador para contratarte y protegerte tu propia vivienda, ¿no? Nosotros nos gusta decir, en ese sentido hemos lanzado una campaña que llamamos Super Seguridad, que lo que nos gusta decir es que lo que queremos es ofrecer que las personas tengamos unas vidas más tranquilas, con menos preocupaciones, y para eso, en el caso de la ocupación, con todo lo que contaba antes, ¿no? Que es, claro, por un lado, el efecto disuasorio, porque te ponemos unas placas para que alguien vea más complicado entrar. Te montamos un sistema para detectar intrusión. Si se produce la intrusión, avisamos a la policía. También, por sistemas de inteligencia artificial, si vemos que no has conectado la alarma, te podemos mandar un recordatorio para que la conectes. Si a pesar de todo esto te ocupan la casa, hemos incorporado en nuestra propuesta una garantía antiocupación, que por la que, en el caso de que se te produzca un incidente de este tipo, a pesar de tener la casa protegida, te ayudamos con un seguro de hasta 33.900 euros.
Bueno, pues garantías al máximo, ¿eh? Esto es bueno. Con la vida estresada que llevamos, laboralmente hablando, solo falta preocuparnos por la seguridad.
Lo que tenemos que hacer es evitar preocupaciones.
Exactamente. Fernando Saldaña, director comercial y de marketing de Movistar Prosegur Alarmas. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de Cataluña y Andorra. Muchísima suerte y bueno, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo.
I ara vull parlar de la nova economia, perquè Barcelona torna a consolidar-se com a capital mundial d'aquest fet de la nova economia amb el certamen Beniu, que organitza el Consorci de la Zona Franca. L'esdeveniment celebrarà del 7 al 10 d'aquest mes, posant el focus en la indústria aeroespacial. T'ho explica la Yolanda Canales.
De fet, la presentació del Beniu ja ha estat tota una declaració d'intencions. El delegat de l'Estat al Consorci, Pere Navarro, i la directora general, Blanca Soriguer, han utilitzat la realitat augmentada per fer un passeig virtual pel D-Factory. I és que aquest és un dels punts que més incidirà la cinquena edició del certamen, la realitat augmentada, però també el blockchain, el 5G i, com no, la intel·ligència artificial. Gairebé tot girarà entorn a aquesta qüestió. Per exemple, es parlarà sobre la llei d'intel·ligència artificial a Europa, l'ús de dades, el seu impacte a l'àmbit urbà, com l'IA s'aplica a la salut o en la recerca dels millors candidats per ocupar un lloc de feina. Però enguany, la novetat és la vertical dedicada a l'aeronàutica. El delegat de l'Estat al Consorci, Pere Navarro, explica per què s'ha decidit incloure aquesta temàtica.
Por el peso en la economía, por la generación que puede tener de nuevos puestos de trabajo, porque en la aviación se está produciendo un cambio también muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Se están diseñando motores, combustibles, formas, digamos, de diseños de aviones que no contaminan o que no van a contaminar en el futuro. Que evidentemente estamos en Barcelona y hay un debate sobre el tema del aeropuerto.
En l'edició d'aquest any, la Barcelona New Economy Week preveu superar els 15.000 assistents, dels quals un 70% seran presencials i un 30% online. Procedeixen de 106 països. També comptarà amb 350 conferenciants. Participaran al certamen més de 170 startups, el triple de les que ho van fer l'any passat.
Fem ja un parèntesi per publicitat i després t'explico la interessant iniciativa de l'Ajuntament de Manresa dirigida als més joves i amb la mirada posada en l'ús dels telèfons mòbils.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La lluita contra els telèfons mòbils de les escoles i instituts és una de les claus d'aquest curs escolar a Catalunya. A Manresa, però, han donat un pas més i l'Ajuntament ha decidit regalar 1.000 despertadors als alumnes d'ESO amb l'objectiu de que no es despertin amb el telèfon mòbil. El repte de la iniciativa és fer veure als nois i noies que s'ha de fer un bon ús de la tecnologia perquè pot acabar sent un problema de salut pública. T'ho explica l'Eloi Moreno.
Aquesta estratègia pretén moderar l'ús dels dispositius mòbils en joves preadolescents, així com ajudar les famílies a cuidar la salut mental i física dels seus fills. Dominica Díez, psicòloga clínica responsable en addiccions comportamentals de talla, explica alguns problemes que ha detectat.
Estem veient cada vegada que hi ha més efectes a nivell de salut, tant a nivell físic com emocional. Molts problemes a nivell visual, per l'excés d'ús de pantalles, el que implica la proximitat amb la pantalla, els casos de miopia, casos d'obesitat degut a la conducta de sedentarisme.
D'altra banda, alguns joves defensen l'ús del mòbil per pura necessitat. És el cas de l'Aran, un jove de 12 anys de l'Institut Escola Manresa.
Bueno, el necessito per xotejar amb els amics, per quedar i per demanar els deures.
De vegades, un mal ús pot desencadenar discussions entre els membres de la família, tal i com ho explica la Gina, una jove de 12 anys.
Sí que ens hem discutit algun cop, perquè jo el vull, bueno, en realitat el vull, però la veritat és que no el necessitem. Llavors sí que ens hem discutit algun cop, però no res greu.
Des del grup d'adolescència lliure de mòbils del Bages defensen que la iniciativa ajudarà els joves a tenir menys pressió social per la tendència de començar l'ESO amb un mòbil.
Gràcies, Eloi. Veurem com va aquesta iniciativa que posa en marxa l'Ajuntament de Manresa, aquests regals d'aquests 1.000 despertadors perquè les noies i noies d'ESO doncs, acostumin a llevar-se amb un despertador i no pas amb el telèfon mòbil. Els preus de l'oli d'oliva verge extra han començat a baixar en alguns supermercats tot i l'increment de l'IVA d'aquesta setmana. Aquesta rebaixa es deu a les previsions d'una collita generosa al sud d'Espanya, especialment a Andalusia. No obstant això, la situació a Catalunya és ben diferent, ja que els productors es troben sota una forta pressió per a baixar els preus mentre s'enfronten a una collita molt per sota de l'habitual a causa de la sequera. Les cooperatives catalanes es troben en una situació complicada. Actualment, envasen oli d'oliva de les reserves de l'anterior collita, però aquestes reserves ja són, podríem dir, que mínimes, molt minces. Espanya, recordem-ho, també és el primer productor mundial d'oli i el sector preveu per aquesta temporada una collita de 1,4 tones, gairebé el doble de l'any anterior. A pocs mesos de començar la nova campanya, les previsions per la collita 24-25 a Catalunya no són optimistes. De com afronten aquesta campanya, els preus o el canvi climàtic, n'hem parlat avui a Rere en Cope Catalunya i Andorra amb l'Adrià Martí, que és productor de la cooperativa agrícola Sant Isidre de Juncosa. Ha estat amb ell el Ricard Álvarez.
Són temps difícils, de fet molt difícils per molts productors de secà. La sequera ha colpejat amb duresa la feina i sobretot l'economia de moltes famílies que depenen de la producció del camp. L'Adrià ens ha explicat que la zona de secà porta 3 anys sense produir res.
Nosaltres, aquí a Juncosa, al nostre municipi, part del terme s'està regant. El terme que s'està regant no ens podem queixar, tenim una quantitat d'olives que està bé, però sí que la part que és de secar fa 3 anys que no collim res, zero. És a dir, tu fas totes les feines de tot l'any, has d'anar a podar, has d'anar a fer tots els tractaments que toque o més, però a l'hora de collir d'això no en treus cap rentabilitat. Tot són despeses per nantros.
I amb aquest panorama també s'esvaeixen moltes opcions del relleu generacional que tant es demana des de les institucions. Però clar, si ni tan sols pots garantir ingressos, és difícil mantenir la il·lusió dels joves de cada casa.
No és viable. Aquests anys que va ploient i pots mantenir una mica la producció, molt bé, però aquests 3 últims anys no és viable. I clar, això al final fa que la gent jove que es voldria quedar o que té la família que són pagesos fa que s'hagin de plantejar l'opció de marxar dels municipis.
El clima està canviant i el problema és que molts propietaris ja han fet la inversió per treballar aquest tipus de conreu. Per tant, és inviable buscar a hores d'ara una altra alternativa.
Tens una sèrie de despeses amb, no sé, picadores, tractors, la manera de recol·lecció. Tot això val una sèrie de diners que és molt gran. Si després de fer totes les inversions que has fet has de canviar el tipus de cultiu i haver de canviar part de la maquinària o tota la maquinària, és que és inviable totalment.
Pel que fa a la producció d'oli a tot Catalunya, la sequera ha reduït també les previsions de collita un 50% respecte a una temporada normal. Les cooperatives catalanes treballen amb reserves mínimes, mentre que al sud d'Espanya la collita ha estat molt bona. Andalusia domina el mercat amb el 80% de la producció estatal i pressiona els preus a la baixa.
Puc saludar el senyor Antoni Galceran, que és el responsable de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Antoni, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem parlant avui de l'oli aquí a Cope Catalunya i Andorra, la producció a Catalunya, la producció a la resta d'Espanya. Precisament et trobes a Andalusia, no? Saps, amb alguna visita especial, veient com han anat les coses per Andalusia, sí. O què? Aviam.
unes jornades en què el Ministeri presenta doncs, diferents finques de diferents zones d'Espanya i fa un seguiment de costos, de produccions, etc., de cara a saber moltes dades de cara al futur, que són importants.
Clar. Precisament parlem de la collita d'aquest any, que almenys a Catalunya, jo no sé com ha anat. Tu com ho veus? Got mig ple, got mig buit?
Més aviat buit, perquè... Així que parlem de números, una mica farragós els números, però s'ha de parlar de números.
Sí.
Dic que l'any passat se van produir 32.000 tones, 32 milions de quilos d'oli per Catalunya, que és la mitjana que tenim, i aquest any se n'esperen 16.000, o sigui un 50%, aproximadament, eh? És una estimació i es veurà, no? Però, clar, un 50% és molt baix.
És
no?
molt. Mm-hmm. Ha baixat la producció, suposo que també, pel que s'està comentant en el món de la pagesia, també baixarà el preu. Això és un bon negoci pels consumidors i mal negoci pels productors, Antoni, veritat? Okay.
Sí, és aquest cas de que, clar, els preus van molt ben molt arrossegats per la producció mundial i especialment per la producció espanyola i especialment per la producció andalusa, allà on me trobo, que evidentment és un monstre immens de productor d'oli. Llavors, aquí sí que hi haurà una bona collita aquest any i això baixarà, arrossegarà una mica els preus a la baixa, però fins a on, eh? Però tampoc és una collita excepcional, eh? L'Andalusia és una collita mitjana, també. Però és que veníem de 2 anys de collita molt baixa. I això és l'explicació, la poca disponibilitat d'oli de les grans pujades que hi ha hagut aquests 2 anys.
Clar. I, Antoni, com es compensa que l'oli d'Andalusia tingui millors resultats que no pas l'oli que es fa aquí a Catalunya? Això com ho notareu? Aviam...
Bé, l'any passat no va ser una gran collita, perquè també he dit que Catalunya també és molt irregular, perquè tenim la majoria en secà, i sabem que la sequera estan fent estralls aquests anys, i hi ha algunes zones que es reguen, i aquestes sí que van produint millor, però és molt irregular, no? Llavors, sempre hi ha alguns casos en què van produir l'any passat bastant, i evidentment amb un preu molt bo, això és important, però serà per compensar aquest any, que serà al revés, no? Que serà de baixa collita i de preu una mica més baix.
Vull dir que sortiu amb desavantatges.
A vegades passa això, no? Que entre 2 anys has de fer el bo i el dolent, clar. Doncs fas una mitjana i et quedes com te quedes.
Sortiu amb certa desavantatge, doncs, no? Vosaltres? O què? Respecte, per exemple, a Andalusia. Si sortiu amb desavantatge respecte a Andalusia, per exemple.
Sí, aquest cas, clar, és lògic, no? Si el preu s'estira una mica cap a la baixa, perquè ells tenen molta producció, però a Catalunya hi ha poca producció, no és avantatjós. Mm. Però bé, dèiem, a veure, aquí a Catalunya el que faria falta és que tornessin les pluges normals, i tornessin les produccions normals.
Ha plogut, força, Antoni, els últims mesos aquí a Catalunya. Ho heu notat o no?
Sí,
no s'ha notat
gaire. Passa que... Ara, al setembre, hi ha hagut algunes pluges importants en zones de productores d'oli, però la collita ja no hi era, és aquest el problema. Clar, si no hi ha la floració del mes de maig i no hi ha el fruit, per molt que plogui ara, sempre és bo, perquè serà per l'any següent, aquesta pluja, però no arregla la situació perquè, clar, tenen un procés i és tot l'any. Llavors, si el maig va ser... Veníem d'un hivern sec i teníem també poca pluja a la primavera, doncs ja no va haver fruit i, clar, evidentment, no arregla la situació perquè si hi ha més aviat per l'altre i segueixen les pluges.
Parlaves de la sequera. Jo us he escoltat alguna vegada queixar-vos cap al govern de la Generalitat que no ha posat tota la cara a la graella per resoldre aquesta qüestió amb mesures pal·liatives de que no plogui, clar. Antoni?
Sí, la veritat és que l'administració ha respost també l'any passat amb algunes ajudes que no solucionen la situació del tot, ni molt menys, però ajuden al moment dolent del sector. I sí que ha donat, estem tot unes ajudes per sequera d'un cert d'euros per hectàrea, d'uns euros, que sempre són bons pel productor per pal·liar una mica la situació.
En qüestió de sequera, les zones més castigades, quines estan les del Camp de Tarragona? Suposo Baix Ebre, Montsià...
Sí, exacte.
El Segrià, també?
Sí, coincideix que Baix Ebre i Montsià és la zona que produeix més de Catalunya i és tot secà, pràcticament. Per tant, és el que pateix més quan hi ha sequera. Llavors, hi ha altres zones del Camp de Tarragona, com has dit, que hi ha el pantà de Riudecanyes, que ha estat sense aigua.
Està sec.
I els pous s'han anat assecant, els que regalen de pous tampoc no estan en bona situació. Llavors hi ha la zona interior del Priorat, etc, que també hi ha els embassaments petits que hi ha, però que també estan sense aigua, no? Siurana, Margalef, etc, Guiamets, i ja està. Llavors hi ha les zones de Garrigues que estan en secà, que també evidentment pateixen molt, però hi ha unes zones de Garrigues i de Lleida que tenen un rec de suport i aquestes doncs, van millor.
Van sobrevisquent, no? Molt bé, Antoni, cal recordar que Espanya som els primers productors mundials d'oli d'oliva, eh? Això és important.
Sí, amb diferència.
I traiem prou suc al tema, Antoni, o no?
Sí, sempre es pot comercialitzar millor, sempre es pot defensar la qualitat i sempre, doncs... Bueno, se pot millorar molt el coneixement dels consumidor perquè valori el producte, no?
Molt bé, doncs.
Se va fent feina en aquest sentit, però és una mica lenta.
És una mica lenta, costós, però val la pena apostar per l'oli català, l'oli espanyol en general. Cal cuinar amb oli, cal consumir l'oli nostre. Antoni Galceran, que és el responsable de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Gràcies per atendre's. Bona tarda i molta sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que sí, que el futur sigui millor. Esperem que sí.
Molta sort, doncs, als productors d'oli d'oliva de Catalunya i també de la resta d'Espanya, i que les coses comencin a rutllar més i millor per tots, pels productors, també pels consumidors, amb una rebaixa del preu. Ara parlo de l'alumnat en centres d'educació especial, que ha crescut un 20% en 5 anys, malgrat el pla de reorientar-los a centres ordinaris. Això és el que ha denunciat avui el segon informe sobre la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, l'ha elaborat l'associació d'INCAT, el té sobre la taula a la Mar Puerto.
Sí, això és el que denuncia el segon informe sobre la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, elaborat per DINCAT i Graners Fundació. L'estudi apunta que l'alumnat amb discapacitat intel·lectual només representa un 0,8% del total d'alumnes inscrits en educació infantil, primària i secundària, i que el curs 2023 l'alumnat en centres d'educació especial es va elevar a 8.207, un augment de l'1,7% respecte al 2021-2022 i d'un 20% en els últims 5 anys. A més, també apunta que només un 16% de persones amb discapacitat intel·lectual entén la informació de l'administració pública. Ho ha explicat el director de DINCAT, Víctor Galmés.
Però diguéssim que estem a mig camí i que per això no funciona, que estem a mig camí perquè cal que es treballi més conjuntament, cal que hi hagi més recursos a l'escola ordinària, cal que l'escola d'educació especial tingui els recursos i el suport suficient per fer aquest acompanyament a l'escola ordinària.
A més, l'estudi que aborda la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual en diferents àmbits també assenyala que una de cada 10 no té feina, malgrat que el 78% dels que estan desocupats voldria treballar. I assenyala que hi ha una llista d'espera de més de 3.800 persones per accedir a centres residencials o a llars de residència, que el nombre d'usuaris del servei d'atenció precoç s'ha multiplicat per 10 i que una de cada 3 dones amb discapacitat intel·lectual no ha anat mai a una consulta ginecològica.
Aquesta és la sintonia d'Esports Cope. Amb nosaltres ja el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 minuts, la informació esportiva d'última hora, encara amb un nom propi. Desgraciadament, el Girona, doncs, no li va acompanyar la sort ahir a Montilivi, amb el Feyenoord.
No, realment va ser un partit d'aquells que tot el que li va poder sortir malament al Girona li va sortir malament i va acabar perdent. Aquest segon partit a la Champions, primer a Montilivi, 2 partits, 2 derrotes pels de Mitchell a la competició. Ahir Girona 2, Feyenoord 3. A més, una altra mala notícia, es va lesionar Sigankov. Lesió d'un davanter, hem d'afegir també les lesions de Blin, un defensa central, d'Oriol Romeu, un futbolista al mig del camp. Per tant, està perdent a molts futbolistes titulars Mitchell, a veure com ho paga això a la Lliga. Va ser una molt mala nit, no només pel Girona, diríem per tot el futbol espanyol ahir, perquè el Real Madrid va perdre el camp del Lille 0-1, derrota després de 36 partits sense perdre, i debacle de l'Atlètic de Madrid al camp del Benfica, va perdre 4-0 en un partit horrorós dels de Simeone a Lisboa. En clau Barça ha quedat fixada la data de l'assemblea de compromissaris, que serà el dissabte 19 d'octubre. Serà telemàtica, això està generant polèmica, ha generat la reacció dels grups d'oposició que volien que fos en part també presencial. A l'Espanyol hem conegut la sanció pel llançament del got del dia del Villarreal, el club respirant tranquils perquè els hi cau una multa de 3.000 euros i amenaça de tancament de camp. I en bàsquet arrenca avui l'Eurolliga, el Barça debut a les 7 de la tarda a la pista del Zalgiris.
Gràcies, Joan, tot això a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, bon programa.
A tu,
eh?
Fins ara.
Molt bé, ho deixem aquí per ara, però l'actualitat i la informació continuen d'aquí uns instants, arriba la tarda, com sempre, Pilar García Muñiz, ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.